TV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Molt bon dia a tothom, benvinguts. Com esteu? Juan Nimas, molt bon dia, Tenya.
Molt bon dia, Miquel Àngel. Benvingut a tu també i a tots els oients que a partir d'avui mos escoltauen en aquesta nova etapa de La Gran Vida.
La Gran Vida, un programa ben consolidat en aquesta gran casa, IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears, però que li donam una volta sencera de 360 graus...
Així és.
...en el format d'aquest programa.
Sí, avui dues hores, des d'ara i fins les 11, demà diumenge, des de les 9 i fins les 12.
Perquè qui vol fer feina xat de setmanes?
Nosaltres. Que no són hores?
No són hores.
Aquí som.
Que mos agrada, que hi ha gent a l'altre costat del micròfon?
Oh,
molta.
Molt.
I què farem nosaltres per entretenir a la gent? Moltes coses, però han fet trampes.
Han fet trampes. Perquè nosaltres...
Quina peculiaritat tenim tu i jo?
Quina?
Que tenim un pot de velleria. Tenim un pot de velleria.
Sí.
I què vaig pensar que tu me vares venir... Vares ser connivent en jo.
Sí.
Que facin un pot de feina els altres, també. I que van dir, que venguin col·laboradors, que n'hi hagi.
Que n'hi hagi de col·laboradors, i això farà que tinguem moltíssimes veus diferents, de diferents àmbits. Ja veureu que tenim
xerrarem
moltes seccions.
De cinema, xerrarem de temps, xerrarem de...
Oferta per a joves per aprendre a xerrar, per exemple.
Exacte. Tindrem... Què més coses tindrem?
Mantindrem també el temps, previsió meteorològica, efemèrides, tindrem música, tindrem entrevistes d'actualitat, festes, parlarem també de Menorca, d'Eivissa, com ha de ser.
Tot nosaltres. Tu com estàs, per ser? Com has passat l'estiu?
He passat un bon estiu.
Molta calor, m'han contat. Jo no era per aquí, però m'han contat que ha fet una calorada el mes d'agost.
Molta feineta per el mes de juliol. Després he tingut un mes de vacances, que he aprofitat per fer de tot.
I ha fet
molta calor. Però he de dir que he pogut fer de tot. I ara amb energies renovades per a fer aquest programa. I t'he de dir que he dormit poquet, però estic descansat.
Jo crec que el primer dia del programa és normal que hi hagi queixa curar. Jo també tinc que dir que estic nerviós. No és el nervi aquest de... Ai, m'acup, no, però és un cuquet de dir... Menys si sabrem fer aquest nou format de La Gran Vida, un programa consolidat dins la casa, com és aquest programa, a menys si el sabrem fer. Jo crec que sí que ho trobarem.
Segur. I amb gent veterana, com en aquest cas, el control tècnic en Luis Menéndez, que estarà amb nosaltres durant aquestes dues hores d'avui i també demà, per tant, ell és que té l'experiència i les eines, la pella pel mànec, també.
Recordem, novetats, La Gran Vida, de 9 a 11 del matí a IB3 Ràdio els dissabtes i de 9 a 12 del migdia els diumenges. I per què fins a les 11 els dissabtes? Perquè tenim una altra novetat que li farem un pot de promo a la nostra companya.
No venim a manual, amplia la seva, també el seu programa.
Un programa dedicat a més menuts de la casa, que la veritat, entre tu i jo...
Que n'hi hagi de nens,
S'havia de donar una hora més en aquest programa, perquè els menuts de la casa són molt importants.
Sí, molt importants.
I a part, és un programa que amb molta pedagogia, allà on se li dona veu a un segment de l'audiència que de vegades no se'l té en compte, el més menut de la casa.
Sí,
i els papà i les mamàs s'han d'escoltar coses interessantíssimes.
I podeu seguir per xarxes tot el que fan i aquí arriba un moment que arriben a tenir no sé quant de nins i fent coses meravelloses. Na Regina Cortés, que és la presentadora.
Per cert, avui començam i no m'agrada fer-ho d'aquesta manera, però ho han sentit en els nostres companys d'informatius. Començam amb una mala notícia, perquè ha mort Pedro Bermúdez Nazuquita, el creador de Rumbacalao, als 47 anys d'edat. Pedro patia un càncer i que estava ja sota tractament de quimioteràpia. Nascut a València, però criat en el barri palmesà de Songol, del 10, revolucionà la indústria musical dels anys 90, de la mà del seu productor Joan Bibiloni, amb el seu A Chiquitown, per exemple, un dels seus grans èxits. L'estil que fusionava la rumba a la música electrònica de la ruta del Bacador d'aquells anys 90 famosos i que no va fer precisament i que ho va fer precisament versionant amb en Chimo Bayo.
Un estil que a tu t'agrada molt i que tu de tant en tant penges també a xarxes, no? Música de Chimo Bayo, també del propi Asukita, i la veritat que un cantant d'aquest que va provocar en el seu moment un estil musical...
I una revolució, sí, una revolució. Sí. Vull dir, mesclar aquest flamenco xumba-xumba i pum-pum...
És que pensa que veníem de la movida madrilenya, però ell va agafar aquest relleu que pareixia que s'havia de perdre a principis del 90.
Una mort massa jove d'un gran personatge, d'un gran artista dels anys 90, com és Nazukita, en Pedro Bermúdez. Que descansi en pau en Pedro Bermúdez. Azuquita, què me deies? Què te tens?
No, que ja estan ballant de
ah, no, sí, de bon dematí. Així aquesta que mos feia moure, mos feia vibrar.
Sí, donava bona energia.
I, a més, després d'esquefetar-lo i hem fet un bon dematí, ara aquesta que en som, mos desperta més, encara.
T'ha agradat aquest cafè que t'he preparat, eh?
Sí, és vera. A més, en aquest programa contarem coses que mos passen a diari. Per exemple, el fàmic que ha fet avui dematí ha duit una bossa de cafè.
Sí, en gra.
En gra, en la cafetera que tenim aquí a IB3 Ràdio, que molt es gra ha fet dos cafès, un per jo, un per ella, ha tingut aquesta deferència, i jo estic ara espitós.
Exacte, ja t'ha fet efecte.
Ja m'ha fet efecte, el cafè ja és una cosa...
Això també és perquè és el primer programa i tenim ganes de contar-vos coses i que t'apareixi començar amb aquesta primera secció que tenim preparada, que se diu Plou i fa sol.
Plou i fa sol.
Plou i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Tardí.
En Albert Dardé repassarem la situació meteorològica actual, descobrirem fenòmens destacats, aprenem petites curiositats del clima i, per descomptat, ens posam al dia de les prediccions per als propers dies amb un estil clar, però proper i rigorós. En Albert ens ajuda a entendre què passa al cel i com ens afecta aquí baix. Avui, a més, és un dia d'efemèride desgraciada, sí, perquè avui fa anys, casualment, començant el primer programa, 6 de setembre, tal dia com avui, de l'any 89, hi va haver un gran desastre i en parlarem amb Albert Dardé. Entre d'altres coses, Albert Dardé, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia, companys.
Com
quina
estàs?
Quina responsabilitat. Compre gel en aquesta secció del nou programa.
Benvingut a la gran vida.
Benvingut... Ah, m'ho han llevat de sa boca. Benvingut a la gran vida.
A la gran vida.
Primer de tot, com te trobes i com t'ha quigut haver de fer feina en bon dissabte de matí?
Bueno, estem acostumats. Jo, la meva feina, solem estar treballant el cap de setmanes. Però vaja, estar amb vosaltres és un plaer, com sabeu sempre, i és un lujo enorme. I vaja, que hi ha moltes coses per contar i serà un plaer estar amb vosaltres totes aquestes setmanes.
Jo faré que tu comandis. Per quin ordre vol començar? Per les efemèrides, per la predicció meteorològica, per... T'he deixat començar així com tu vulguis. Vinga, Albert.
Bé, deixarem la previsió per final, perquè és el més emocionant, i podem parlar de les efemèrides, que aquest dia n'hi ha unes quantes. Tu has dit, Miquel Àngel, tu què fa la Nietzsche, tard en recordar, sí, si havien nascut...
Vol que te conti, vol que te conti una anècdota de com record jo aquest dia...
sí.
Mira, aquest dia el record de manera un poc empipat amb ma mare, perquè sí, la torrentada del 89 va ocórrer a primeres hores de matí. I va caure, si no mal record, me puc equivocar, crec que va caure en dissabte de matí, crec, eh? No estic segur ara mateix, però és igual, era un de matí, si no va caure en dissabte de matí no va anar a escola. I jo m'ho vaig despertar, que ja la torrentada havia passat, i ma mare em va dir, no te n'has temut de la aïllada que ha caiguda? I jo m'ho va fer una rabiada, perquè de que som petits m'ha agradat sempre veure ploure molt, sí, tormentes i tot això. Ah, no, m'ha deixat dormir aquella dona.
A tu te relaxa, si escoltes ploure.
No, m'ha deixat dormir aquella dona. Aquella dona va dir, tanmateix, no, no, sí, ha d'anar allà. No. I això ho record. Llavors, malauradament, va ser una torrentada que va fer molt de mal, i va haver morts a Porto Colom. Amb una paraula, Bert.
Sí, jo vaig tenir accés fa poc a les imatges del satèl·lit Meteosat, els vaig poder recuperar i saber perfectament com hi havia dues taques, dues tempestes enormes que sortien de l'illa de Cabrera per Santanyí, varen progressar cap al nord-nord-est de Mallorca i va ser la zona de Manacor, més que Felanitx va ser Manacor, Porto Cristo, la zona on va petar i va haver unes descàrregues d'aigua brutals. L'haver entre les 6 i les 8 des de matí, registres que amb aquestes dues hores varen deixar de 200 a 250 litres per metre quadrat, afavorits també per l'orografia de les serres de Llevant, que varen fer un efecte disparador de les precipitacions. Va ser un mal desastre, efectivament.
Que va confluir perquè aquesta tempesta descarregada d'aquella manera... Avui, ara fa anys, un 6 de setembre del 89, què va passar? Què va fer rebentar aquella tormenta?
Sí, per començar, vents de llevant. Quan bufen els vents de llevant, component est, la primera banda on descarrega és, evidentment, el llevant de Mallorca. Per començar, la component del vent era favorable. Segona, hi havia bossa d'aire fred amb altura. La mà estava calenta, com és lògic i totalment normal en aquesta època. I tercera o quarta, que l'orografia, les muntanyes de les serres de llevant, varen retenir la nebulositat, no varen deixar progressar la tempesta i va fer que quedés concentrada allà. Les serres de llevant no és que siguin molt elevades, no se pot comparar a la tramuntana, però quan hi ha tempestes poden retenir perfectament la nebulositat i fer d'esponja. Va ser un cúmul de factors que va provocar el desastre i dos morts.
Dos morts a l'hotel Cas Corso de Porto Colom, per ser exactes.
Efectivament, sí, sí.
Amb
baixos inundats.
Avui per avui, tu creus, ja sé que això potser no ho domines, però de tota manera, avui per avui podríem esperar que pogués tornar a passar un desastre com aquest? O ja tenim unes infraestructures un poc més preparades com per poder absorbir una explosió d'aquestes magnituds?
No, és que això tornarà a passar. Es dubte és quan, però jo ara no vull assustar i en el primer programa menys, però des de l'any 89 fins avui han passat moltes coses, s'ha continuat urbanitzant les zones inundables i vaja, que estem molt vulnerables.
Tenim Sant Llorenç, l'escar de Sant Llorenç que... No...
Ah, a veure, tens raó, l'escar de Sant Llorenç ara quan fa 3 anys?
No, 2018.
Va ser l'exemple, no, fa més, ja en fa 7, Sant Llorenç.
Sí, 2018. Passa estem volant.
És a dir, que va passar això, no? En el final tu sempre creixes i estàs de vora el torrent, i el torrent passa per on passa.
I a més, quan deien els nostres padrins, Saico sempre cerca el seu cau, o sigui que el que ha dit el verdader és importantíssim, construir en zones inundables et jugui el tiscoll.
És així?
Efectivament, és una ruleta russa perquè tard o prest tornarà a veure un episodi com aquest. De fet, 5 anys després del 89, dia 28 de setembre del 94, Manacor en va patir una altra, no tan forta, però va ser un altre avís.
A navegante, això en que... Ojo, sí, sí, que estamos aquí. Més efemèrides.
Sí, en tenim un altre. Tenim, la vaig posar a xarxes socials d'ahir vespre, perquè l'any 72, Ciutadans de Palma, va haver tres tempestes que a final d'estiu se varen cebar damunt Palma. Una és 28 d'agost, l'altra és 4 de setembre, l'altra dia 14 de setembre.
De l'any 72?
Va haver un final d'estiu... De l'any 72, no aquí ningú havia nascut, ningú
no,
dels tres.
En Miquel Àngel tampoc.
Jo no, jo no, 75. No. 75, jo som...
No havien nascut.
Però bueno.
Què va passar?
Em va haver una darrere l'altra. Cada pic que n'hi havia una pensàvem, bé, ja no tornarà a passar, això passa molt de tant en tant, i resultava que una setmana després se'n produïa una que superava a l'anterior. I totes varen ser damunt Palma, se varen cebar damunt ciutat, no? No va ser una cosa de la part forana, va ser la zona més vulnerable de Mallorca, on viu la meitat de la població de Balears.
I tenim dades de lo que va passar en aquestes tempestes?
Tenim dades d'intensitat. La més forta va ser el 4 de setembre, que varen caure 45 litres en 40 minuts. La del 14 de setembre varen caure 65 litres en una hora.
I això és molt de poc. Compte.
Això és molt. Això quan és superam molt. Quan superam el litre per minut, ja se considera una intensitat torrencial.
Què dius? Mira, una altra cosa nova aquí. Quan se supera el litre per minut... Ja se considera torrencial.
Torrencial, sí, efectivament. Se considera intensitat torrencial quan supera aquest valor, aquest paràmetre.
Bueno, mira.
Àngela Maria, què diries tu ara?
Àngela Maria. Àngela
esperava
Maria.
Aquest moment que diguessis.
Àngela Maria.
Àngela Maria.
Més coses, Albert.
Ara ja, si vols, podem intuir una miqueta la previsió, si te va bé.
No me va gaire però... bé, perquè he escoltat coses avui mateix que no m'han anat gaire bé.
Jo sí que m'interessa
no,
molt,
no
sobretot...
No m'interessa, perquè el que ve és una altra vegada d'estiu i no m'interessa.
No, ah, no,
bé, però és una cosa curteta, eh? És a dir, avui comença a pujar la temperatura, demà farem el cim, el capcimal de la pujada,
sí.
Demà tenim una bossa de 23 graus a 1.500 metres, traduït això... En superfície podran tornar a fer 34 o 35 graus, però a domet serà demà diumenge. Dilluns torna a baixar i queda amb l'expectativa de dimarts que pot haver pluges generals, cruzant els dits, tocant fusta, generals que ens convenen a totes les illes.
I serien unes pluges d'intensitat important perquè aigua n'han de menester o no seran quatre gotes d'aigua roja i bones tardes?
No, seran intenses i d'aigüeta.
Aigüeta?
Bé, hem de veure, sí, ara hem de veure si dona la diana i mos permet recuperar les reserves hídriques, que els embassaments ja han baixat la barrera psicològica del 30%. O sigui que mos convendria que l'aigua, sense fer mal, mos agafi, mos enxampli de ple i puguem augmentar les reserves hídriques.
No, i a més que per primera vegada... El que passa és que hi ha una cosa que no m'ho quadra, Albert, i potser tu m'ho podràs donar llum. No estem any de sequera, i me penso que fa un parell d'any que no estem en anys de sequera, però, sin embargo, perdoneu-me el barbarisme, sin embargo, hi ha restriccions a pobles com Solla d'aigua quan no estem en bany de sequera. Això perquè la gent mos entengui per què.
Perquè tenim una pressió humana insostenible. De cada any i volem fer rècord i rècord i rècord de gent. I clar, això, nosaltres tenim un territori finit, no només en l'espai, sinó amb els recursos naturals també. És a dir, ara estem en les mateixes restriccions que teníem l'any 2000, que l'any 2000 era perquè no plovia. Bé. Però en guany les restriccions no són per falta de pluja. És vera que no ha plogut massa, però no estem en una situació de que hagi plogut poc, sinó que hi ha una pressió humana que fa que el gas tot d'aigua hagi estat un dispendi brutal i mos trobem com mos trobem.
I la meva pregunta, si tornant a tenir anys de sequera, que a veure, los volveremos a tener, meva pregunta és que no hi haurà desaladores que basti per donar-nos aigua potable.
Clar, és que el dia que arribi una sequera tan forta com la del 83 o la del 2000, quedeu-nos a Llibèria, perquè serà una combinació perfecta per desastre. És a dir, és que no podrem fer res aquí. Si combinem el turisme amb una sequera de sa forta, si combinem la pressió humana amb una falta d'aigua, aquí ja no sé què haurem de fer, és la veritat. I hauríem d'estar preparats per aquests nous escenaris.
Molt bé. Albert, per anar acabant, aquest cap de setmana, a veure, per situacions meteorològiques que puguin provocar canvis, per exemple, nord del Mallorca, és veure que ha de ploure, ha de canviar el temps, ha de fer vent, o no, farà bon temps.
Només en el nord de Mallorca?
De moment sí. Ara anem aquí.
No farà bon temps, eh? No hem d'esperar precipitacions ni avui ni demà. El meu col·lega de 5 dies, en Xisco Humbert, té un event avui vespre, és un cotilleo, sí. I això, pues, i me va dir, Albert, quin temps farà? I deia, no passis pena, Xisco, perquè farà bon temps.
Val.
I no tenim perspectives de pluja fins al dimarts, per això no hem de passar pena.
D'acord.
I aguantar una mica la paciència i en la calor que tindran demà.
I més per amunt a Menorca?
No,
tampoc.
Ni Menorca, ni Eivissa, ni Formentera, ni Mallorca, han de passar pena que cap de setmana per pluges, Mani i Curti, que són curts, continuen adelante,
sí.
I a partir de dilluns comença a baixar la temperatura, dimarts pluges, si torna, sí. A més, han pluges gratificants, si de vol i no canvia, poden canviar moltes coses d'aquí dimarts encara, Albert.
Sí, el mapa sí, no s'aclara molt el que costa de saber on serà el nucli d'intensitat màxima de precipitació. Pot ser aquí, pot ser a València, pot ser a Catalunya. Hem d'afinar més a veure on pegarà, però jo crec que poc o molt rebrem aigua.
En qualsevol cas, no plourà terra roja, que és d'agrair per els cotxos, perquè darrerament és impossible.
No, efectivament. Sí,
estimat Albert Dede, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. La setmana que ve, más y mejor, en aquesta nova secció que estrenam en aquesta nova temporada de La Gran Vida, en aquest plou i fa sol, que jo crec que interessa molt a tothom, sobretot en vistes del que passarà el cap de setmana, perquè a la gent li agrada saber en els seus dies lliures, els que tenen lliures, saber quin temps farà, i llavors aquest puntet d'anècdotes, efemèrides, històries que han passat, que en Albert Dede tant té per mà. Moltíssimes gràcies, una ferrada ben forta.
Gràcies.
Gràcies i que tingueu una bona temporada i serà un plaer estar amb vosaltres. Gràcies.
TV3 Ràdio és diversitat.
Mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 150 anys del poema El Pi de Formentor. Consulta el programa complet a consellemallorca.es.
Dimecres dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. Dimecres, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits, plans d'activitats i tot inclòs, amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins al 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
Diumenge 7 de setembre viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia a IB3 Ràdio.
Són ses festes, ses festes, ses festes.
El dia menor que serem a la plaça del Carme des de les 12 del migdia fins que toquin les dues.
Són ses festes, ses festes de Gràcia.
Vos esperam per celebrar junts ses festes de Gràcia, ses festes d'amor.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Així és, senyores i senyors, Juan Mimas, 9:28 des de matí d'aquest dissabte, dia 6 de setembre. La Gran Vida comença un nou espai amb en David Arraez.
Sí, mos ha passat aquesta primera mitja hora de programa volant i ara volen parlar d'un espai que tindrem aquí en directe amb David Arraez a l'estudi, perquè volem parlar de confiança, volem tenir eines perquè ens escoltin, però també perquè mos entenguin. Mos volem assegurar que la gent en qualsevol àmbit mos puguin entendre. Farem un viatge amb en David Arraez, un viatge setmanal per les idees que valen la pena compartir.
Estem encantats que en aquest primer programa parlarem de ses falques.
Sí, en castellà serien ses muletilles.
Ses muletilles. Home,
aquestes
muletilles.
Paraules, diguem, buides, que tothom entén, però que realment no diuen res en concret, com un...
I que especialment els presentadors de ràdio i televisió tenim molt per mà, ses muletilles.
Sí, i a les Illes Balears feim molt d'aquest... Emprar moltes.
David Arraez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? Bienvenido. Qué alegría verte.
Estoy encantado, encantado.
Volver a la radio de nuevo, para ti, he visto en redes sociales que te hacía ilusión y era como un reto nuevo, una experiencia... Bueno, un reto nuevo me lo acabo de inventar porque de nuevo no tiene nada, pero un reto sí.
Sí, sí, sí. Además, a mí me das un micro y me quedo solo. Me encanta la radio.
Bon dia.
Moltes gràcies. Sí, me hacía mucha ilusión estar aquí con vosotros, así en este tono tan divertido que le estáis imprimiendo, que habéis empezado esta mañana, ya os estoy escuchando desde el principio, wow. Así que, venga, vamos a ver si...
¿Qué nos has querido presentar en tu espacio? Porque hemos te dijimos ya en la pasada temporada, en el programa Disbauxa, que hacíamos... como decía, la pasada temporada, los viernes por la noche, que vendrías a la nueva temporada. Pero te hemos dejado a ti parir tu espacio.
Sí.
Dinos qué nos has parido.
Pues os he parido algo con un claro objetivo, que es ayudar al mundo a comunicar mejor.
Ole.
¿Y esto por qué? Porque muchas veces nos encontramos con que no somos capaces de transmitir nuestras ideas de una forma correcta. Y claro, ¿qué ocurre? Que vienen los malentendidos, los problemas... Y vamos a poder evitarlos si somos claros, directos, y lo que queremos decir, lo decimos de una forma que todo el mundo nos entienda.
Ok.
¿Y esto cómo se hace?
Exacto.
Pues se hace utilizando una serie de técnicas que se aprenden.
Te necesito, ¿lo sabes?
Sí.
Te voy escuchando y me vas creando interés.
Yo soy como ese desodorante, ¿no? No, ¿qué era aquello? Que busco a Jax, ¿no?
Busco
era
ya un perfume.
Bueno, pues vamos a buscar todas esas técnicas que nos ayuden a comunicar mejor, porque esto no es un don con el que se nace, esto es algo que se entrena. Por lo tanto, todos podemos comunicar y hablar mejor.
Venga, pues empezamos.
Y empezamos hoy, como bien habéis dicho, con las muletillas. Y es que resulta que, mira, durante los últimos 25 años yo he estado viajando por todo el mundo, cubriendo eventos tecnológicos, y claro, me daba cuenta de que la gente que subía a los escenarios, caramba, comunicaban muy bien, eran capaces de explicar perfectamente toda esa tecnología que era muy complicada, muy enredada, y lo entendía todo.
Ya.
Así que me dije, ostras, ¿cómo lo hacen? Así que te enteras de que ellos han ido aprendiendo todas esas técnicas de comunicación. Y dentro de lo que es la comunicación clara, el mayor problema es ese que acabáis de contar. Las muletillas.
Pero es un problema, disculpa que te corte, ¿es un problema, una virtud o un comodín del público?
Nos hemos acostumbrado también.
Sí,
claro.
Y a veces un comodín de, y estén que fas, ya piensas en lo que...
Exacto, piensas. Nosotros utilizamos esas muletillas porque en ese momento no sabemos qué decir. Hay tres tipos de muletillas. Bueno, dos dependiendo de a quién le preguntes. La primera de ellas son estos sonidos, el... nuestro cerebro está pensando qué decir a continuación.
Ok. ¿Pero es bueno esto?
Depende.
También.
Mira, vamos a hacer un ejercicio.
Venga.
Vamos a hacer un ejercicio.
Venga, me gusta.
Imagina que tu pareja, en medio de una discusión, te pregunta por qué has ido esta mañana a casa de la vecina. ¿Y tú? Básicamente, o sea, lo que pasa, ¿vale? ¿Qué piensa tu pareja?
Se está inventando qué contestarme.
Correcto. ¿Cómo evitamos eso?
Amb un paquet de...
¿Cómo evitamos esto? Pues si nos ha pillado de bellón, mal de fe evitaró. Y si tenemos excusa correcta, pues responder rápidamente. Siendo ágil.
Siendo ágil, pero si no somos ágiles, lo que tenemos que hacer es silencio.
Silencio.
O sea que sustituir el es que yo no
claro,
por silencio.
No crees cap dubte aquí. Tú no crees un dubte, tú.
Exacto. Bueno, depende.
Guanyes temps, però
ganas tiempo.
Ganas tiempo,
pero
no das de qué comer, pensar no das de qué comer a la pareja para que mal piense.
Exacto. No estás dando esa sensación de inseguridad. Porque la inseguridad al final es lo que nos vence. Hay muchísimos locutores de retransmisiones deportivas incluso que cuando están haciendo el comentario de la jugada se quedan con ese... Y el oyente, la sensación que tiene es que no sabe muy bien lo que va a decir.
Pues això no li passa a Antoni Fuster, que té un diàleg que pareix una
trilladora.
Si repiquin,
Que repiquin.
És una modetilla, també.
També, és una forma de dir que repiquin i ja està pensant en la següent jugada.
Por ejemplo, pero esa es diferente. Esta entraría ya en la categoría de las muletillas que son palabras.
Recursos.
¿Vale? De acuerdo. Mi favorito. ¿Saps què te vull dir? De manera Palma, ¿saps què te vull dir? Pues sí, lo sé, porque me acabas de decir que va a ir a esa Palma. No hace falta. Esto es, son clàssicos. O sea.
El o sea.
Que joves diuen en plan.
En plan. O el bro. El bro.
Una setmana sense sortir, el bro.
Por ejemplo, vamos a proponerle un ejercicio a los oyentes que nos están escuchando, que van en el coche ahora mismo, que están desayunando probablemente. Grabaros un día. Cogéis el móvil, ponéis una grabación de audio.
Que hoy en día todos los móviles ya tienen la grabación, la grabadora.
Y lo pones ahí a grabar cuando estés hablando con alguien y luego escuchas. Y te darás cuenta de todas esas muletillas que utilizas. Son innecesarias, restan autoridad. Lo primero, ya hemos dicho, estás dudando. Entonces quien te escucha dice, ¿qué me va a decir? ¿Qué se está inventando? Aburren, cansan. Los jóvenes con el bro, bro, ¿qué pasa, bro?
Oh, quiero un bafado, sí, tienes tanta razón.
En plan, y...
Muy importante, ocupan espacio dentro de un mensaje que no es necesario. Si nosotros tenemos claro lo que queremos decir, volvemos al principio, comunicación clara, directa y efectiva, pues todas esas muletillas no sirven para nada, están como adornos, ¿no? Y dificultan la claridad. Y sobre todo, quitan espacio al silencio.
Ok.
El silencio es poderoso. Del silencio hablamos otro día, ¿no?
Venga, sí, que me parece que hay tema para un programa entero de los silencios.
Top 5 de muletillas podríamos hacer.
¿Top 5?
Sí, ¿cuáles son las 5 muletillas que más usamos?
Venga.
¿Cuál diríais que es la primera? Efectivamente. Ahí podemos incluir el... Es que parece esto que un karaoke... un karaoke de grillos, ¿no? Un karaoke de grillos cuando algunos... Otra muletilla que se usa mucho. Vale.
Jesús.
Eso está
bueno, Jesús no es una muletilla.
Juan Mis aire acondicionado.
Mamá, sí. Estic aquí estreta.
El vale. Vale.
El vale.
Vale, es otra muletilla que es como una especie de... Cuando estamos escribiendo le damos al enter, ¿no? Y cada frase, enter, vale se ha convertido en el enter de los textos hablados. Decimos el vale cada 2x3. Entonces mañana quedamos a las 8, ¿vale? Y luego nos vamos a cenar, ¿vale? Y después nos podemos ir al cine, ¿vale?
Pero la pregunta de esto que te quiero hacer, ¿es correcto o incorrecto usarlo?
Es incorrecto. Estamos repitiendo continuamente. Más que repitiendo, estamos solicitando la confirmación de la persona que tenemos delante.
Això és la versió de... ¿Me entiendes? Dius una cosa, ¿m'entiendes? En comptes de dir, m'explico, que el millor seria més correcte. Demanant si t'estàs donant a entendre. Si dius, m'entiendes...
Però estàs jo ho dic en consciència, dic...
M'entiendes.
M'entens.
I doncs la meva padrina sempre me deia, no, has de dir... M'explic.
Sí, correcto.
Mira.
Correcto, porque en este caso pones, vamos a llamar, la carga de la prueba, por decirlo de alguna forma, en ti. De forma que si no te han entendido, es culpa tuya y no estás mandando la culpa a la persona que tienes delante. Esto es cuando nos piden un feedback sobre algo, podemos decir, no has hecho esto, no has hecho esto, o puedes decir, me ha faltado que me explicaras esto. Ajá. En este caso, lo ponemos sobre nosotros para descargar a la otra persona.
Vale. Más cosas.
O sea. ¿Quién no conoce a alguien que dice o sea cada dos palabras?
Eh? O sea. Es un, yo lo deia molt de adolescencia.
El o sea es muy, es muy ochentero y noventero. Sí,
mucho. O sea. Más con este, este tonito.
Se va utilitzar també per anomenar a la gent pija, ¿no?
Sí.
O sea.
S'ha exigirat molt.
Mucho. Martes y 13 hicieron un destropicio importante, con lo sea.
Importante.
Caray, qué mayores somos, ¿eh?
Empanadilla de Móstoles a la mateix.
Exacto.
Es como una especie de disco de vinilo rayado, el o sea, porque además se repite demasiado en este caso. Las personas que utilizan el o sea, lo que tienen que intentar es, cada vez, lo primero, grabarse, ser conscientes de que utilizan el o sea muchísimo.
Ok.
Y a continuación tienen que utilizar siempre, de nuevo, la misma estrategia, una pausa. El otro día fuimos a comer.
Quiero decir,
O sea. Pues en lugar de o sea, te paras.
Sí.
Y luego nos encontramos.
Piensas el silencio que tú antes has dicho.
Exacto.
Te paras, un mínimo silencio y clac, aciertas en lo que vas a decir.
Y una cosa que feim molt és posar però darrere de la frase. Que això és molt, molt balear.
Però això ja entraria, crec jo, i si no, que en David Arrae me corregeixi dins el que és idiosincràsia balear.
Sí.
Sí.
Però, i no dins les muletilles. Vull dir.
Però és nostrada, és nostra.
És muletilla, el però és diferent.
Exacte.
És parte de nostra identitat.
Això és el que jo volia dir.
I és bonito, además.
Sí. Exacte, però...
Sabes què t'he de dir, però?
Sí.
O deixonar.
Deixonar.
Clar, deixonar ja no és una...
Una muletilla.
Una muletilla, una crossa, que li diuen allà a Catalunya.
Una crossa, sí.
Les muletilles són esas palabras o sonidos que nos sirven para...
Pensar
què vamos a decir.
Mientras que... Exacto.
Una muletilla que utilizan todos los políticos.
Venga.
Me alegra que me haga esa pregunta.
Porque el tiempo que dicen me alegra que me hagas esta pregunta, halagas a quien te está preguntando, pero tú estás pensando que vas a contestar.
¿A quién le alegra que le hagan una pregunta? A la gente nos alegra que nos hagan exclamaciones. ¡Te ha tocado la lotería! ¡Te voy a hacer un regalo!
Yo pensaba que no vas a decir... La
culpa, eso nos alegra, ¿no?
Pensaba que no vas a decir, la culpa es del otro, también. Que ho fan.
Pero una pregunta... Dígame usted, ¿cuál es la hipotenusa de una circunferencia de radio 16?
Me gusta que hagas esta pregunta. Me gusta que hagas esta pregunta. Y aquí yo estoy pensando que no tengo ni idea de la hipotenusa.
Pero es otra muletilla. Bueno, pues podemos hacer otra cosa. Y es decir algo, por ejemplo, y aquí ahora todos los políticos deberían quizás tomar nota. Esa pregunta es muy interesante y necesita una reflexión. Mm-hmm. Y haces una pausa larga y ¿qué estás consiguiendo? Tiempo para pensar y no estás con la muletilla habitual de me alegra que me hagas esa pregunta. Y al final, pues esos trucos que hemos dicho, grábate, haz pausas, respiraciones cortas. Hacemos... Cuando te hacen la pregunta, nos hacen que tengamos menos nervios, porque en gran medida los nervios son los que nos hacen provocar esas muletillas. Así que la próxima vez que vayamos a decir un vale, un 27 veces, lo que tenemos que hacer es pausar-nos.
Un silenci a temps sempre va bé.
Un silenci és molt més important moltes vegades que mil paraules.
De fet, un silenci a la ràdio és com una gratele. Imagineu, ara quedam en silenci i hi hauria un atac de coda per part de molta gent. Per tant, la ràdio s'ha d'omplir de veus de comunicació i David Arraez, això és el que mos durà cada setmana.
David Arraez, ha sido un placer que estuvieras en nuestro primer programa de esta nueva temporada de Gran Vida.
Estoy feliz. Nos vemos la semana que viene, bro.
Bro.
Exacto, pero. Ay, pero.
O sea.
una y mil veces en el mismo lugar. Y es que hay algo dentro de mí que se está rompiendo, se está rompiendo hoy. Dime qué puedo hacer para quererte bien. La colección de puñales en la espalda, noches de guerra y paz, de crisis y ansiedad.
I Vetres Radio es participació.
Mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 150 anys del poema El Pi de Formentor. Consulta el programa complet a consellemallorca.es.
I Vetres dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. I Vetres, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits, plans d'activitats i tot inclòs, amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins al 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Les 10 menys quartes de matí d'aquest 6 de setembre de l'any 2025, en aquesta nova etapa de la Gran Vida, i és que amb la Teresa Ramos, Joan Miquel, sexòloga, humanista i terapeuta de parella, oferirem un espai dedicat a explorar les relacions sentimentals des del punt de vista més emocional, comunicatiu i quotidià, no és vera?
Sí, volem enfocar aquesta nova etapa, en Teresa Ramos, d'una perspectiva de molta sensibilitat, parlant de la part emocional de les parelles, i en aquest cas, avui, mos du un tema que és bastant recurrent quan acaba l'estiu, que són les ruptures de parella, perquè és un tema que, si a principis d'estiu parlant d'amors d'estiu, ara també hem de parlar d'aquestes ruptures de parella i com les enfocam i com les podem entendre.
Hem de dir que serà un espai sense tabús, però sempre amb sensibilitat i respecte. Qui ningú s'escandalitzi quan hagi sentit la presentació, que tindrem una sexòloga, humanista, terapeuta de parella. Podrem demostrar a la nostra estimada audiència que a les 10 des de matí, manco un quart, sí, se pot xerrar de sexe, de teràpies de parella, se pot xerrar de teràpies, sí, sense tabúes, sense ofendre ningú i sense tenir sense haver de passar pena de que direm una cosa grotesca.
No, ni preferir. La veritat és que és una manera de tenir la nostra pròpia psicòloga i vosaltres també en el cotxe que vostre, ara que és cap de setmana teniu més temps lliures que no teniu la sort de no fer feina, i perquè entengueu el món i perquè mos passa el que mos passa quan estem en parella.
Teresa Ramos, muy buen día.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, querida?
Muy bien, muy bien.
Se me hace raro no verte de noche.
Sí.
Oye, ¿y esta frase ahora? La acabo de decir ahora mismo, me he sorprendido a mí mismo, de verte los viernes por la noche.
Exacto. Sí, es un
¿cómo
cambio.
¿Cómo estás, primero de todo?
Bien.
¿Qué tal el verano?
Pues como habéis comentado esta mañana, muy caluroso, pero bueno, ni tan mal, que tampoco lo he disfrutado mucho, lo he descansado, lo he trabajado, todo.
También un verano sin calor no sería verano.
También. Así que no todo sea eso.
Me acuerdo en la etapa anterior que ya formabas parte de la familia Arizamas en Disbauxa.
Arizamas, me agrada.
Arizamas. No, si hem de tenir un atlop mai, serà...
No pot ser Mas Ariza, que tens doble...
Mas Ariza també...
Mas Ariza, té força.
Més força.
Ara estem pensant en tenir un fill, tu i jo.
En Tofolet Mas Ariza.
També.
En Tofolet Mas Ariza. Jo, en sèrio, entrem a dins un bucle, més estranys. Xerràvem amb la passada temporada en el programa Disbauxa dels amors d'estiu, dels amores de verano. Pero ahora ya estamos en septiembre, uh-huh, y ahora vienen los lloros, los dramas, y hablaremos hoy, si te parece, de los fracasos amorosos o de los fines de relaciones, que no es una utopía ni es una fantasía, es una realidad, ¿no?
Exacto. Llega el verano y es donde se empiezan a producir más llamadas y peticiones de divorcio. Está estadísticamente probado, pero hay que aclarar...
Perdona, repíteme esto.
Que está estadísticamente probado.
¿Que sí hay más divorcios y más...?
Sí, el Consejo General del Poder Judicial pues tiene un aumento, sobre todo los despachos de familia, dicen que tiene un aumento del 35% y el 40%.
¿Qué me estás contando?
Y los terapeutas de pareja y sexología, pues cuando empieza... Yo digo que no, yo no empiezo a notar que haya estacionalidad. Las crisis de pareja me aparecen durante todo el año... Pero sí que hay un hándicap, que es el verano, pero no es el verano en sí. Es decir, las rupturas no se producen porque sean verano. También hay muchas rupturas después de las Navidades o al inicio de año. Y está estadísticamente...
¿Y hay un motivo del por qué?
A ver, hay un motivo y no hay un motivo. Los motivos asociados de que es en verano es, primero, porque hay más tiempo juntos, entonces hay más roces. Lo que nos va llevando la rutina de que solo te ves a las 8 de la noche para cenar y el fin de semana montas cuatro planes, pues como que lo vas dejando pasar, ¿no? Okay. Dices, bueno, llega el lunes y yo siempre digo que trabaja, descansa, ¿no? Es decir, llega el lunes y ya te olvidas y a la rutina y, bueno, que como que van pasando las monotonías, ¿no? Ajá. Después tenemos unas expectativas altas de verano, de lo que va a ocurrir, ¿no? Es decir, es como, querer, pues ahí hacerlo todo y más, y las horas son las que son. Las expectativas en pareja son tuyas. Es decir, ostras, has sido tú el que me has fastidiado las vacaciones de verano, ¿no? Has sido tú el que no has querido ir a la playa porque somos mallorquins y no querías ir a la playa. Has sido tú. No, nadie te rompe las expectativas. Las expectativas te las has puesto tú y no las tenemos que trabajar. En algunos textos encontraremos que en verano hay como más tentaciones. Esto es un error. Las tentaciones no las pone el otro, las tentaciones te las pones tú.
Un momento, hacemos un stop aquí que me interesa. ¿Cómo es que las tentaciones me las pongo yo? Yo las tentaciones me vienen sin yo buscarlas.
Pero tu estímulo y lo que haces con ese estímulo es tu responsabilidad, no ya, del verano.
Sí. Eso sí tiene mucha razón.
Y en muchas ocasiones también esto tiene una parte de género, como es que ha sido la otra en mujeres, ¿no? Es que ha sido la otra que me ha provocado, yo no quería, mira cómo se ha movido. Y esto es un error porque la tentación te la pones tú y lo que haces tú con eso es tuyo. Y eso ocurre en verano porque además en verano hay un aumento en la mayoría de las personas de la autoestima. Nos sentimos más guapos, nos sentimos mejor, nos sentimos como con más ganas, hay como otra energía y eso nos provoca decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho yo en mi vida durante este tiempo, ¿no? Esto es lo que yo quiero disfrutar, quiero salir, que me dé el aire, quedar con mis amistades, ¿no? Y te vas dando cuenta que la persona que tienes al lado, que está roncando todo el verano sin camiseta y que a ti no te motiva nada, que da igual que sea camiseta o no, pero que a ti no te motiva, pues que tienes ahí esa persona. Después hay dos aspectos importantes a añadir a esto. El calor.
¿Qué dices?
El calor provoca mucha irritabilidad, ¿vale?
También, eso es verdad.
Y disminuye la paciencia. Acordémonos de la época del confinamiento, del COVID. Todas las crisis de pareja que hubo y cómo se llenaron las consultas después de aquel momento, ¿no?
Bueno, sin ir más lejos, yo perdí mi relación después del COVID debido a tantos motivos que hoy estás explicando. 24-7, ritmo moment que no sabes que has aguantado de poder porque ya bueno, tú eres otro, no tienes intimidad, no tienes este espai, sí. Este espai...
Jo mateix me vaig separar després de 18 anys de relació l'any 2021. Encara era sortien de la pandèmia.
I jo me reenamoré de mi pareja en la pandèmia.
Una
de cal i una altra d'arena.
Exacte, nosaltres dos desgraciats, i ella reenamorada. Era una cosa...
Un besito, cariño. Sí, porque en situaciones de crisis uno puede ver situaciones mejores. Entonces, por eso también en una ruptura de verano puedes también hacer ahí una... El verano, ya os digo, en sí no es una ruptura, sino algo que se lleva acumulado, que no tengamos miedo. ¡Ay, qué horror, que llega el verano y no me separo! Que llega Navidades y me separo, no. La gente normalmente no toma la decisión de manera rápida. Puede tardar incluso un año en tomar la decisión, ¿no? nunca es un buen momento para separarse, especialmente cuando hay hijos, ¿no? Entonces las personas empiezan a dilatar ese momento, ¿no? Y pensemos que la media de los divorcios se produce cuando llevas entre 15 y 16 años de matrimonio, de convivencia. Por tanto, no es algo rápido que la gente decida porque, mira, me ha venido así tomando algo en verano en un rayo de sol y me ha venido, ¿no? Sino que es una decisión que normalmente se tiene muy... como que se quiere tomar, okay. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque vamos a hacerlo en positivo, ¿no? Que estamos en verano. ¿Qué podemos hacer para que no haya esa ruptura o al menos replanteárnoslo, ¿no? Bueno, sería muy importante comenzar con una pregunta. ¿Estoy dispuesto a cambiar? ¿Quiero hacer un cambio? Porque si no estamos dispuestas a hacer un cambio, lo mejor es que decidamos, ¿no? Y es importante poder acudir a profesionales.
Okay.
Los profesionales estamos ahí para ayudar. Eso. Habéis dicho una cosa en la presentación tan bonita que me habéis hecho, que este va a ser un espacio sin tabú, profesional, y a Juanmi se le ha escapado una cosa, un espacio psicológico. Yo soy sexóloga humanista y terapeuta de pareja, y no soy psicóloga, soy educadora social.
Okay.
Y nos viene súper bien porque hoy queríamos hablar de esto.
Exacto.
Un profesional de la sexología, si es una persona que tiene una carrera, ¿vale? Okay. Una carrera universitaria y que tiene una formación extra añadida. Normalmente casi todas las formaciones veréis que es sexólogo, sexóloga y terapeuta de pareja. La sexualidad es el estudio de las relaciones humanas.
Okay.
Entonces, la sexualidad es transversal a todas las disciplinas. Es transversal a las humanidades, a las ciencias, a la literatura, a la psicología, a la medicina. Es decir, que es transversal a muchísimas, a casi todo lo que nos rodea. Por tanto, un matemático podría ser un sexólogo, porque hay estadísticas, hay cosas, y además es necesario, porque los profesionales necesitamos un ambiente multidisciplinar, ¿no? Por ejemplo, yo en algunas ocasiones pues he de recurrir a que esa persona vaya a un fisio o que se haga una analítica, es decir, que tenemos que trabajar en equipo. El sexólogo normalmente, y diría el 99%, está especializado en terapia de pareja.
Okay.
¿Vale? Y entonces,
no siempre que se habla de un sexólogo tiene que ser el componente o la variable del sexo en sí como tal.
Exactamente. El sexólogo se centra más en la parte íntima y en la comunicación en la parte íntima. Uh-huh. Y además estamos especializados en lo que es el comportamiento de la pareja y cómo resolver esos conflictos. Y no necesariamente un profesional de la sexología tiene que ser un médico, una ginecóloga o una enfermera.
Okay.
Porque que también lo son, pero no necesariamente tiene que ser esa rama, ¿no? Entonces, en mi caso, soy educadora social, encantada de vindicar esta profesión desde otro ámbito, y podemos acudir a profesionales. Cada profesional actuará de una manera determinada con sus herramientas y cada uno, pues siempre digo, hay un profesional para cada cliente y un cliente para cada profesional.
Okay.
Porque no todos ni todas trabajamos de la misma manera. Mm-hmm. ¿Cuándo podemos acudir a terapia de pareja, ¿no?
O pregunta del millón.
Pues cuando queremos cambiar, cuando tenemos motivación para hacerlo. Exactamente. Y si uno de los miembros, si se quiere hacer terapia de pareja, si uno de los miembros no quiere asistir, no, es mejor que no acuda. Porque entonces aparece una serie de boicots intencionados o no intencionados. Uno puede ir a terapia de manera individual, ¿de acuerdo? Es decir, y el profesional es quien te va a decir si es recomendable o no es recomendable o en qué punto estás. Entonces, siempre consultarlo, ¿vale? No esperar al último cartucho. Se puede ir a terapia no estando tan mal.
No esperar a estar atacado.
Exactamente, porque ahí creas unas expectativas.
De todas formas, déjame decirte que aquí te voy a hacer un pequeño inciso. Normalmente, y coincidirás conmigo...
Siempre. Se promba, sí.
No sé... No sé si tal vez tenga margen de error en lo que te voy a acudir. Creo que se va a terapia cuando ya has hecho ¡pum!
Sí, pero no has hecho ¡pum!, que no puedes más pero ya... sin las herramientas adecuadas.
Siempre sou el darrer recurs en aquest cas.
Exacto,
¿no?
Yo creo que sou el darrer recurs.
Y també. Cuando es el último recurso, porque estamos ya con el enfado, estamos con la rabia, no estamos con la mirada de corazón abierto, y ya estás con el... Quiero que me den la razón. Ya no puedo y es el otro el que está equivocado. Por eso yo, por ejemplo, cuando empiezo las terapias, siempre les digo, hay que empezar a reenamorarse porque no hay técnicas de comunicación válidas si tú no tienes la mirada. Si tú tienes la sensación de que el otro es tu enemigo, o tu enemiga, ahí no se puede hacer, porque estamos ahí en pareja porque queremos estar bien. Pero si esperas el último cartucho y hay mucho desgaste, mucho enfado, mucho malestar y pocas ganas de hacer mucha cosa y con muchas expectativas de lo que te va a hacer tu profesional. Si tú estás moribundo, que no puedes más, hecho polvo, no esperarás a ese momento que te quedan ya casi 2 horas de vida. Vas al especialista pues cuando ya estás tosiendo, cuando ya ves que la herida está fluyendo. Entonces, muchas ocasiones los profesionales primero tenemos que limpiar esa herida y poco a poco ir haciendo que todo eso vaya bien. Así que mucho ánimo para empezar el curso. Es una época.
Resumen,
es una época de empezar el curso, de tomar nuevos objetivos. Siempre se está a tiempo para continuar en pareja. Ya habrá tiempo para las separaciones si se quiere, y mucho ánimo en este reto y enhorabuena a vosotros por esta nueva etapa.
Muchísimas gracias a ti por haber venido, por haber participado de esta nueva temporada de La Gran Vida, un programa que tiene mucha historia pero que hoy empieza a escribir un nuevo capítulo, y hemos querido incorporar, como no, a esta sexóloga humanista.
I esperes que jo digui alguna cosa?
Sí.
T'he de dir gràcies.
A
gràcies
vosaltres.
Per tornar aquí i per aquestes receptes meravelloses, també.
Bien hallada.
Fins la setmana que ve.
Gràcies.
Senyores i senyors, anem als informatius. Tornem a les 10:04. No volen anar molt en fort. Vinga, fins ara.